Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que l'alto el foc a Gaza ja ha entrat en vigor. L'exèrcit d'Israel s'està retirant fins a la línia acordada i mantindrà el control de més de la meitat de la franja. Milers de palestins, mentrestant, estan tornant ja cap al nord de la franja de Gaza. També us hem explicat que, tot i que aquest alto el foc impulsat pels Estats Units, Donald Trump s'ha quedat sense el Premi Nobel de la Pau, que ha reconegut aquest any l'opositora veneçolana María Corina Machado, pels seus esforços per aconseguir una transició pacífica cap a la democràcia al seu país, a Veneçuela. I hem sentit l'últim missatge del president del Banc Sabadell, Josep Oliu, als seus accionistes per tal que no vagin a l'OPA del BBVA. El termini per posicionar-se a favor o en contra de l'OPA entre els accionistes s'acaba aquesta mitjanit. I abans, Josep Oliu ha estat avui al matí de Catalunya Ràdio, com Carlos Torres, president del BBVA, va ser-hi ahir. A aquesta hora, què més podem destacar, Joan Bota?
Doncs que el president Salvador Illa participarà per segon any consecutiu als actes institucionals del 12 d'octubre que se celebraran diumenge a Madrid. El govern confirma que Illa assistirà a la desfilada del Dia de la Hispanitat al costat de la resta de presidents autonòmics, igual que l'any passat. Aleshores, el també líder del PSC va trencar amb el criteri dels seus antecessors perquè des del 2010, amb el president José Montilla a la Generalitat, cap altre president havia assistit a aquests actes del 12 d'octubre. Les queixes lingüístiques ateses per Plataforma per la Llengua han crescut un 25% en un any i més d'un 600% en 8 anys. Segons l'informe anual de l'entitat, del 2024 van rebre 2.900 queixes, mentre que el 2023 en van rebre una mica més de 2.300. Quan es va publicar el primer informe anual, el 2016, se n'havien rebut 400. Aquest informe precisa que dins l'àmbit públic les que generen més queixes són les administracions autonòmiques i dins d'aquestes les que més han augmentat són les relacionades amb els serveis sanitaris. El sector privat, l'hostaleria i la restauració són el sector econòmic que genera més reclamacions cada any. Europa qüestiona que els jutges triïn els vocals del poder judicial com defensa la dreta espanyola. Així ho recull l'informe de la Comissió de Venècia. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, considera que els dona la raó, però obvia la crítica. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona tarda.
Bona tarda. L'informe exposa dues conclusions. Critica el model de la dreta, però també diu que el model del govern espanyol no és perfecte. La Comissió de Venècia adverteix dels riscos de politització del model d'elecció dels membres del poder judicial. No es decanta per cap de les dues opcions, tot i que insisteix en el perill del corporativisme de les associacions de jutges, uns arguments que ha fet seus el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
Un organismo internacional, como es la Comisión de Venecia, menciona los riesgos que tiene el modelo corporativo que defiende la derecha en nuestro país. Unos riesgos de politización y de corporativismo que por primera vez un organismo internacional los pone encima de la mesa.
El sector conservador defensa que l'elecció de la meitat dels vocals la facin els jutges, mentre el sector progressista aposta per mantenir l'actual model. El Congrés i el Senat són els que decideixen.
De Madrid a París, perquè Emmanuel Macron intentarà posar fi avui a una setmana plena d'incertesa sobre la governabilitat de França. El president francès hauria de dir el nom del nou primer ministre en substitució de Sébastien Lecornu, i ara mateix està reunit amb els líders dels partits que no volen una repetició d'eleccions. Anem, doncs, com dèiem, cap a París. Isabel Galí, bona tarda. Què els està dient Macron? Doncs sembla que no tenim a punt aquesta connexió. En tot cas, la notícia és aquesta reunió d'on hauria de sortir hipotèticament el nom del pròxim primer ministre francès. Recordem que l'anterior, Lecornu, ja ha passat a la història com el primer ministre més efímer. Ara sí que podem connectar amb París, Isabel Galí.
Hola, doncs deia que fonts citades per la premsa diuen que Emmanuel Macron insisteix en Sébastien Lecornu, però que hi ha també un front anti-Lecornu a la dreta que ho bloquejaria. En tot cas, s'ha presentat com la reunió de l'última oportunitat, tot i que Macron juga els tempos com vol i l'ultimàtum real és diumenge al vespre, perquè dilluns al matí un Consell de Ministres hauria de presentar un primer esborrany de pressupostos pel 2026. L'Elisi ven la reunió com un moment de responsabilitat col·lectiva, però Macron el que realment està constatant avui és el nivell d'implosió dins la macronia i el sòcol comú que fins ara li ha donat suport. François Bayrou, per exemple, l'exprimer ministre, ni tan sols s'ha pres la molèstia d'anar a l'Elisi. I, mentrestant, la líder de l'extrema dreta, Marine Le Pen, que no ha estat convidada perquè ella demana directament eleccions, està ja en precampanya i ha fet aquest migdia un bany de masses en un ambient exultant.
I un parell de punts. A més, el govern espanyol proposa baixar la ràtio a primària a 22 alumnes per classe i a 25 a l'ESO. Això voldria dir 3 alumnes menys per classe a primària i 5 menys a secundària. La previsió de l'executiu espanyol és que d'aquí 5 cursos s'hagi reduït aquesta ràtio en tots els cursos. Aquesta és la proposta que el Ministeri d'Educació va presentar ahir en una reunió amb els sindicats. I a aquesta hora, i sent divendres, hi ha molta complicació de trànsit, sobretot a l'entorn de Barcelona. Equip Viari, Mariluz García.
Bona tarda. Sí, diverses incidències ja resoltes provoquen cues a les rondes de Barcelona i també als accessos nord. La ronda de dalt, de Diagonal, a Canyelles, en sentit Besòs. La ronda litoral amb aturades intermitents entre Zona Franca i Santa Coloma, també en direcció al Nus de la Trinitat. La pota nord, la B20 des de Badalona. Les autopistes C58 i la C33 de Montcada i Reixac al Nus de la Trinitat. I també aturada la P7 a Bellaterra en direcció Girona i a Santa Perpètua de Mogoda a direcció Tarragona.
Passant gairebé 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I també amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i la revista Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Amb la sotsdirectora de La Vanguardia, Isabel García Pagán. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el consultor en comunicació, Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt per la tertúlia?
Sí.
Sempre. No sé si sou conscients que és un dia històric, avui.
Avui és un dia històric?
Home, clarament. És el dia a l'any en què Pere Rossinyol va al barber.
Ah. No. Perdona, és que ja li he fet la mateixa pregunta.
Espero que sí.
Li he dit, quan ha passat això i s'ha equivocat, no ha pensat que li preguntava pels cabells. Veus? I hem tingut un moment de
certament.
Ai, ai, ai. A saber el que havia entès. A saber el que havia entès. Però sí, sí, el Pere no és molt habitual a les barberies. Sí,
ara intento anar dos cops l'any,
Dos l'any,
sí.
Doncs, escolta'm,
tothom té dret a guanyar-se la vida i no
els barbers també, ahir. No? Molt bé. Doncs escolta'm,
Sort que jo vaig cada 3 setmanes.
A veus?
Bueno, ja compensem, doncs. Ja puc tornar a pensar
això,
en un cop.
Dic,
allò de les mitjanes,
allò
de les mitjanes, no? Que
si s'han de guanyar la vida amb tu. I l'Iu ens mira, no sé per què.
És que no, és molt obedient i molt disciplinat, i com que encara no l'he saludat, encara no parla. Perquè ja sabeu que el primer tema sempre ens ve des de fora. I que els divendres és l'Iu Fort qui ens el proposa, que ja ha estat faltat, potser, per
anar pagant. No, la Isabel, ella ho sap, mentre jo tingui dues mans, a mi no em faltarà mai la Isabel.
Molt bé.
No, quan has dit que era un dia històric, he pensat que ja començaries amb el tema del dia. El tema del dia és que avui passa millor vida el duet Pimpinela, que ens ha acompanyat durant els últims mesos, que és BBVA i Banc de Sabadell. S'han acabat ja els anuncis.
Especialment...
Estic fart.
Dolgut.
O sigui, sí. No, dolgut, no, estic fart. Deixi'm en pau. O sigui, prou, ja està. O sigui, facin el que hagin de fer, però poses la ràdio, poses la tele. El dia que no entrevisten amb un, entrevisten a l'altre. Un anunci, l'altre anunci. Escolti, prou. Ja
mira,
està.
Et diré un secret, diguem-ne, una maldat, em guardo el nom, però ahir va venir Carlos Torres, president del BBVA, al matí de Catalunya Ràdio, i en la conversa posterior a l'entrevista, que sempre es produeix a vegades, hi va haver algú de la redacció d'informatius que li va dir: por fin, se acaba. I ell va dir, què és que és dir, por fin? Diu, no, és que nos han bombardeado con tanta publicidad. I havia al costat del director de Catalunya Ràdio, bueno, escolta'm, la publicitat sempre és benvinguda, sí. Només faltaria, vull dir que això és cert, però...
Jo crec que esteu cantant victòria...
Sí. Amb... Ja, sí. No,
s'ha acabat ràpid,
la primera que passa fase. Millor vida...
No, s'ha acabat el primer CD o el primer streaming. Ara vindrà...
Ara ve la pròrroga. Ara arriba el minut 90 i ara arribarà la pròrroga.
Ara ve la gira mundial del 30% cap amunt. O sigui, ara ja és Shakira i Piqué. O sigui, ara ja és... Ara traurem un LP, que es deia a la meva època, un LP amb els millors èxits del moment, de que si la bruixa que està en el balcó, que si la malmelada que estava a la nevera i no sé què.
Molt bé.
Però, bueno, és una bona notícia. I almenys ens traiem això de sobre i ara veurem...
A mitjanit acaba el termini perquè els accionistes del Sabadell diguin el què sobre aquesta OPA, i ara el dubte serà, fins a la setmana que ve no sortirem de dubtes, si arriben al 30 o no, si arriben al 50 o no. Els uns estan convençuts que arriben al 50, els altres estan convençuts que no arriben ni al 30, i per tant la setmana que ve sortirem de dubtes.
Que per cert, avui obren fins a les 9 de la nit, o sigui que aprofiteu, ja que els dissabtes al matí ja no obren, ja mai més, doncs avui... Fins i tot em faré client per anar a fer una gestió a les 9 menys 5.
Sàpigues que ara estic pensant que és divendres que ve que se sabrà, per tant divendres et toca, Dèria, per tant també fa podràs fer alguna referència al tema BBVA i Sabadell.
És de les coses més boniques que m'han dit avui.
Se't veu a la cara, se't veu a la cara la il·lusió, la il·lusió.
No, però el tema no era aquest. Bé. El tema és un altre tema que, com que és una tertúlia, podré dir l'expressió i vull deixar sobre la taula, que és, és una altra cosa que juntament amb això del BBVA són coses que a mi...
I fes a trampes al solitari, és una altra cosa.
Sí, i disparar-se el tret al peu i tal, però vull posar sobre la taula... i després me'n duré. Un jugador de bàsquet de l'NBA que té 40 anys, per tant és molt jove, i que, evidentment, amb 40 anys, quan ja està jugant en una lliga tan... amb tanta exigència, i en general a la vida, doncs, en el món de l'esport, es comença a dir que s'ha de retirar, no s'ha de retirar, ja s'hauria de començar a retirar, i és un senyor que es diu LeBron James. Aquest senyor aquesta setmana va dir us faré un anunci important. Clar, tothom, què va pensar? Anunciarà que es retira. Va ser dir això i començar tothom a especular si es retirava, tothom comptava que es retirava, i van pujar el preu de les entrades per l'últim partit. O sigui, va haver un munt de gent que va dir si aquest senyor es retira, una entrada que valia 10, ara valdrà 100.000. I tothom va començar a comprar entrades d'una cosa que no se sabia si passaria o no. El dubte és si els compraven per veure el partit o els compraven per revendre, o com passa amb les gires, com aquesta que farà el BBVA i el Sabadell, que serà a les gires, la gent comença a comprar entrades per després revendre-les, allò que surt a internet, diu, regalo un bolígraf...
vengo un bolígraf i regalo una entrada.
Euro, ja el vendré per 5.000 milions d'euros esterlins, però realment el que faré serà regalar una entrada. Bé, doncs... El cas és que tot de gent va començar a comprar entrades. Va aparèixer el vídeo... I què va anunciar? Que anunciava un conyac. O sigui, va anunciar que anunciava un conyac. Hem de dir que... diverses coses. La primera és abraçada molt forta pel diari Marca, que va fer una notícia que es deia Letrol James, que la tinc guardada ja al meu arxiu. A casa tinc un arxiu, a l'ordinador posa grans portades i titulars. Doncs, si vol, un dia ho porto, i riurem bastant. Doncs Letrol James està guardat. Clar, la pregunta és per què un senyor que ha guanyat, tinc aquí apuntat, des de l'any 2003, 584 milions de dòlars com a jugador, que no està malament, però 900 milions com a...
publicitat,
com a objecte publicitari. Per tant, suma 1.500 milions de dòlars. Que dieu, home, no és tant, perquè, clar, quan tens un cert nivell de vida, 1.500 milions de dòlars, tampoc és tant, no? Que un senyor que ha guanyat tot això, a l'anunci aquest no l'ha fet per diners. Perquè si dius, home, parem una mica. Per ego, un senyor que és conegut a tot el món, més ego, o sigui, és que té 1.500 milions de dòlars d'ego. O sigui, si no ho ha fet per diners, no ho ha fet per ego... Per què ho ha fet? Pel plaer d'enfotre-se'n de la gent. Per tant, aquí ve tres preguntes que us vull fer i una consideració. Pot ser que la gent, això provoqui un efecte contrari, que la gent se senti enganyada per un senyor que ho té tot, que fa una... Escolta, però per què ho fa això? I que provoqui que en els camps, a partir d'ara, la gent, en comptes de dir-li LeBron, li digui conyac o li digui, agafant el Letrol James del diari Marca. Segona qüestió, anunciar conyac. Hosti, no hi ha una beguda més antiga? Amb carinyo, eh? O sigui, els que som boomers, recordem, conyac és cosa d'hombres. I arribava un tio a casa seva. Antònia! Com es digués. Pon-me un conyac! Saps? És una beguda antiga. Si la NBA vol anar als joves, hauria d'anunciar, no sé, begudes d'aquestes que porten cafeïna o...
Energètiques.
Anunciar conyac, que a més és alcohol, que és una cosa que va en contra de l'esport. Vull dir, no té cap sentit res. Ni ell, ni l'anunci. I atenció, perquè després ve que un seguidor dels Lakers, que va comprar una entrada, que va pagar 900 euros per una entrada per aquest últim partit, ara ha demandat a LeBron James perquè diu que l'han enganyat. O sigui que, com veieu, això del BBVA i el Santander... Ai, del Santander, el Sabadell, ja no sé ni qui són. Ens ha superat absolutament LeBron James.
Però encara no hi hagi una OPA al Santander, que llavors haurem de tenir una altra...
Sí, això seria bo.
Dies i dies, però
sí, això seria bo.
Ho
deixo sobre la taula. Per què creieu que... És a dir... Vosaltres que sou gent informada i gent assenyada...
Pere Rosselló s'està prenent seriosament i ha agafat com la posició activat davant del micròfon.
Atenció, perquè Pere Rosselló l'en sap molt de la NBA.
No, perquè li tinc molta simpatia. Jo, no,
però per què ho ha fet?
No, i no veig que hagi fet res malament. O sigui, tinc una visió diferent de la teva. No? Ell viu el país més capitalista del món i ha exercit, diguem, com funciona el capitalisme, no?, i el màrqueting i aquestes coses, i fora de l'NBA, perquè, òbviament, l'NBA no anuncia pas conyac, és ell que... I bueno, jo no li veig problema, ho veig divertir.
No, problema, però...
Però no veig que hagi decepcionat a ningú, cap fan, ni ningú...
Home, ha jugat amb l'expectativa de la gent,
no? Com tots els anuncis.
A veure, em va semblar molt pitjor quan el Neymar amb el Piqué, que a sobre va fer el tingle duell, van jugar amb l'expectativa de la gent i va canviar de club. O sigui, això sí que ho trobo fort, però per anunciar un conyac, o sigui, no, jo...
No, per anunciar un conyac no, per fer veure o deixar veure que es podia retirar, perquè l'anunci estava mesurat perquè tothom entengués que retirar.
És la gràcia del màrqueting, no? Però vull dir que ningú...
Ha estat una decisió difícil, va començar el vídeo així, eh? Una decisió difícil, havia de triar, i després diu, i he triat marca de conyac.
Potser és massa suposar que la gent és prou intel·ligent com per saber que si LeBron James ha d'anunciar que es retira no ho farà així.
Però així funcionen els mercats, amb expectatives, no? Si tu vols anar a veure l'últim partit del LeBron James, el primer consell, també a l'hora de comprar accions o qualsevol altra cosa, és esperar tenir informació, i no només...
Tu ja preveure moltes coses, però que Pere Rossinyol defensés la manera del funcionament dels mercats...
Simplement visc en un món en què hi ha una hegemonia com funcionen els mercats així, i per tant em xoca que sorprengui, no?, com funcionen els mercats.
Una cosa. Parem-ho tot, i a les 4, a aquesta casa, l'informatiu, el primer titular és Pere Rossinyol a favor del capitalisme.
No,
és el titular.
En quin sistema vivim?
I el programa a la tarda es comença a entrevistar gent...
Jo crec que el que estem parlant no sé si és exactament del capitalisme, que també, sinó de com funcionem en termes d'expectatives, no? I és possible que encara que sigui bastant impensable que aquest tipus de personatges amb tot el màrqueting que porten les esquenes, doncs també poden cometre, entre cometes, errors. I quan utilitzes la tècnica del teasing, no? D'algú que vol dir, no anuncies alguna cosa, però generes una expectativa que passarà alguna cosa, és possible que et falli el context. I, per tant, tu estàs pensant que la gent ho interpreta d'una manera, que no dic que sigui el cas, però podria ser, i resulta que el context el porta a un altre tipus de reflexió. I què passa? Que s'activa un altre mercat que no és el del conyac, sinó que és el de les entrades. Perquè tu has utilitzat una tècnica de comunicació que no ha entès el context i, per tant, potser no ha tingut en compte prou, o sé, estic jo ara parlant per parlar, que aquest senyor potser tard o d'hora anunciarà la retirada. I potser això és l'error, entre cometes, que ha beneficiat els que venen entrades i també de retruc els que venen conyac, no?
Un rajolí de conyac quan cuines va bé, diguéssim, defensem el conyac. I després és que estem parlant d'un senyor que, com bé deies, diu, és prou famós i té prou pasta com per fer el que li roti. I igual que fa que el seu club fitxi el seu fill pel simple plaer de jugar amb el seu fill, malgrat el fill sigui un patata, doncs fa un anunci com li rota de conyac. I ja està, vull dir, no crec que haguem de buscar una motivació ni esportiva, ni moral, ni res que justifiqui l'anunci. És un senyor que té 40 anys, que està a l'elit, i a més, i els de 30 esbofeguen darrere d'ell.
No, es considera un dels millors jugadors de la història.
I que fa exactament el que li rota.
I aquest que ha pagat 900 euros o dòlars per veure l'últim partit, que no vengui a l'entrada, perquè el millor retira. O sigui, el millor quan acabi la temporada es retira.
El problema és que potser, quan ho anunciï que es retira, potser no s'ho creuen, no?
Sí.
No genera aquest efecte sobre les entrades.
Vull dir que aquí únicament has pagat... O sigui, si vol especular, llavors potser li surt malament, però si vol veure l'últim partit, haurà pagat el preu oficial, perquè és el dels Lakers, suposo, perquè... els Lakers no hauran pas pujat.
No es retirarà i anunciant un conyac. Ja
per això t'ho dic, que l'últim dia de la temporada que ve, a lo millor sí que es retira i tindrà l'entrada, no?
Podrà guardar l'entrada com el dia que
som els únics. Som els únics, tu i jo, que no ho veiem del tot bé. Per cert, el Marc Bataller,
que és company
de Tertúlies, em recorda que LeBron ja va fer una cosa semblant quan va canviar d'equip. Quan va deixar els Cavaliers, que on havia fet de... va anar dels Cavaliers, després va anar a Miami i de Miami han anat als Lakers.
Però va fer guanyar un títol als Cavaliers. Sí. O sigui, és una cosa increïble per Cleveland, no?
Vull dir que... conyac.
És un extraordinari jugador de bàsquet.
Home, sí, això no posa ningú en dubte.
I que Cleveland va guanyar un títol gràcies a ell que, bé, és que estava totalment fora del pensament de tota la gent de Cleveland haver guanyat un títol de l'NBA.
Hi ha doble històric, s'ha tallat el cabell i ha defensat el capitalisme.
Sí, sí, no, no,
ha defensat el LeBron James.
No.
És que...
suposo que faré una tertúlia monogràfica sobre aquest tema, o sigui, s'acaba això dir res, no té cap interès
no,
comparat amb...
Pere Rossinyol defensant.
Està clar que tothom tenim justificant les nostres contradiccions.
Tampoc, jo, no, cap de... contradicció, perdó. Vivim en un sistema capitalista, la gent utilitza els mètodes del capitalisme, excepte quatre idiotes com jo mateix.
No, que intentes arreglar-ho, sí, home, sí, però no passa res, vull dir que... Ara tocarem el LeBron i veu, ja traiem unes copetes i soberanos, cosa d'hombres...
Estem oblidant una de les claus i és que el Pere i també l'Òscar són molt fans del bàsquet de la NBA i tenen unes tertúlies apassionantíssimes.
No, amb la NBA no m'hi trobaré.
No, l'Òscar és allò d'aquella pilota...
És el béisbol, sí.
Juga, no, allò que tira americà. Una pilota...
Americà, perdó.
No saben jugar rugby.
Jo he de dir que en alguna trobada amb ells, a mi que m'agrada el bàsquet, m'he sentit molt ignorant, diguéssim.
Ah, l'Òscar és allò de...
Això ni té res a veure amb les expectatives de l'Ebron generades per l'Ebron James, però bé, escolta, no sigui faltar...
Un problema als Estats Units. Mira, tot, ràpid. Als Estats Units no saben jugar rugby. I es van haver d'inventar una cosa que no entén ningú i ja està.
Molt bé.
I s'ho passen bé, sí. Fan mal a... No fan mal a ningú.
Ja i fas mira, una cosa poses, un cop l'any... Poses l'Ebron James a tota aquesta reflexió i ja està.
Va.
Vinga, jo acabem aquí. Iufor, gràcies. Bona tarda. D'aquí a 10 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida anem als temes del dia.
Catalunya migdia. El diumenge 19 d'octubre arriba la festa solidària del periòdico El Zoo de Barcelona. Tot anirà en benefici de Pallapupes, que fa 25 anys que regalen rialles i humanitat als hospitals. Gaudeix d'un preu especial. 8 euros als infants i 12 als adults. Festa solidària del periòdico. Amb la teva entrada ajudaràs a portar somriures allà on més es necessiten.
Accionista de Banc Sabadell. Saps que avui és l'últim dia per bescanviar les teves accions i que pots fer-ho fins tard? Consulta bbva.com les oficines que estan obertes fins a les 21 hores. Si prefereixes fer-ho al 800 080 032, també ho tens disponible fins a les 23:59. Siguis o no client de BBVA, encara ets a temps de bescanviar les teves accions. És una oportunitat única i avui és l'últim dia. En quedaràs fora?
Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com. Així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Aquesta tardor, el Museu Tàpies us convida a gaudir de dues noves propostes.
D'una banda, un punt de vista líric. La primera exposició monogràfica dedicada a l'obra d'André de Colombier, un artista conceptual nascut a Barcelona l'any 1952 que explora l'espai entre text, imatge i objecte i desafia els circuits convencionals qüestionant la comunicació. De l'altra...
Germaine Dulac, Je ne plus rien, que s'inaugurarà el 16 d'octubre a les 7 de la tarda. Pionera del cinema d'avantguarda, amb films, textos i material d'arxiu que analitza possibilitats de transformació que el nou mitjà ofereix.
Més informació a museutapies.org.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
A la nostra edat estem fets uns tequis.
A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Catalunya migdia.
Aquest cap de setmana, el Tot Gira, no ens fa por el virus FIFA.
Atenció!
Dissabte conversarem amb un dels capitans del Girona, Arnau Martínez.
Com s'ha viscut a dins del vestidor el difícil inici de temporada?
També serem a Elx per seguir els jugadors catalans i del Barça al partit d'Espanya contra Geòrgia. Seguirem el Girona Ucamp de l'ACB i el Giro de Llombardia.
Diumenge coneixerem un dels futbolistes més en forma de l'Espanyol. Pere Mir.
quin ha de ser l'objectiu de l'equip aquesta temporada.
I ho rematarem tot amb els minuts escombraria.
Tot gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda. Amb David Clopés.
A Catalunya Ràdio... Postdates. La cultura és l'expressió més viva de qui som com a poble. És tradició, comunitat i evolució. És mantenir viu i adaptant al temps un llegat compartit que es transmet de generació en generació. Castellers de Vilafranca. Premi Nacional de Cultura 2025. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb els Premis Nacionals de Cultura 2018.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I a 5 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya migdia. Sens dubte, el president dels Estats Units, Donald Trump, és especialista a llançar amenaces que, un cop mirades amb deteniment, tenen alguns matisos que sovint les acaba fent inviables. Ahir a la nit, assegut al despatx oval amb el seu homòleg finlandès, Alexander Stubb, i davant de les càmeres, Donald Trump va suggerir que l'OTAN havia d'expulsar Espanya per haver incomplert, diu Trump, la despesa en defensa de l'Aliança Atlàntica.
En tenim un que va endarrerit, que és Espanya. Espanya els has de trucar i esbrinar per què van endarrerits. I les coses els van bé, i gràcies a tot el que nosaltres hem fet els va bé. No tenen excusa per no fer això, però està bé. Potser els hauríeu de fer fora de l'OTAN, francament.
Com qui no vol la cosa, deixa anar. Potser els hauria de fer fora. Fer fora de l'OTAN. Però, Natàlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Es pot fer fora de l'OTAN un país membre de l'Aliança?
Doncs no. No hi ha cap fórmula per expulsar un país membre. Ara en són 32 i l'únic camí possible és una retirada voluntària. Així ho recull l'article 13 del Tractat de l'Atlàntic Nord. Perquè un país surti de l'OTAN, cal que hagin passat 20 anys des que hi va ingressar. Ho ha de sol·licitar al mateix país membre de forma voluntària, notificar-ho al govern dels Estats Units, que és qui informarà a la resta dels estats membres, i llavors la renúncia es farà efectiva al cap d'un any. Per tant, no hi ha cap fórmula per expulsar ningú, ni tampoc cap mesura coercitiva per forçar una renúncia.
I ha passat mai que un país membre de l'OTAN hagi decidit o demanat abandonar-la?
Doncs no ha passat mai. De fet, la vegada que més a prop va estar un país membre de marxar de manera voluntària va ser justament a Espanya, el 1986, quan es va fer el referèndum sobre la permanència del país a l'Aliança. En aquell moment, un 56% dels ciutadans van optar per seguir dins de l'organització, mentre que un 43% va votar OTAN no. Al País Basc, Navarra, les Canàries i Catalunya, els vots van ser al revés, Els vots van ser no, els que van superar els del sí. Per tant, el 1986, Espanya va ratificar l'entrada de l'OTAN, que havia estat 4 anys abans, el 82, de la mà del socialista, del govern socialista de Felipe González. Va ser l'estat número 16. El que sí que ha passat diverses vegades és que s'ha sortit del comandament militar aliat, però mantenint-se com a membre de l'Aliança. De fet, l'ingrés d'Espanya va estar condicionat a això. No es va incorporar a l'estructura militar integrada de l'OTAN fins al 1999. També França, amb Charles de Gaulle, va sortir del comandament militar integrat al 66. Volia controlar ell les seves tropes militars. Això, en el cas francès, va durar fins al 2009. Amb Nicolas Sarkozy.
Doncs aquesta és la situació que s'ha viscut alguna vegada, i Trump, que deia que Espanya no paga prou, tot i que l'economia li va bé. I això és veritat? En això diu la veritat, Trump, o no?
Tot surt de la cimera de l'OTAN de l'AIA del mes de juny passat, on es va acordar que els països membres apujarien la despesa militar en defensa fins al 3,5% del PIB en despesa militar directa i un 1,5% addicional destinat a capacitats logístiques. Això seria un 5%, que és el que exigia Washington, però Espanya va dir que no a aquests termes i va defensar una alternativa que, segons Pedro Sánchez, permetia complir els requisits de capacitat militar, però amb una despesa al voltant de l'1,2% del PIB, que és el que porta Espanya, segons dades de la mateixa OTAN, el 2024. Ara bé, hem de recordar que ara és veritat que pel 2025 el govern s'ha compromès a pujar fins al 2%.
I una cosa més, els Estats Units Units tenen dues bases militars que estan en territori espanyol. D'això Donald Trump no en va dir res.
Ni una paraula. A Espanya hi ha les bases de Rota, Cádiz i Morona, Sevilla, que donen accés militar tant a l'Atlàntic com al Mediterrani. En el cas de Rota hi ha destructors de l'armada nord-americana i també forma part de l'escut antimíssils de l'OTAN. I en el cas de Morón l'utilitzen els exercicis de l'aire. És una base aliada per enlairaments ràpids. De fet, s'ha fet servir moltes vegades en operacions tant al continent africà com al Pròxim Orient.
Doncs aquest és el context d'aquesta amenaça de Donald Trump o d'aquest suggeriment de Donald Trump dient potser els hauríeu de fer fora. Clar, estem acostumats a que deixin aquestes afirmacions, aquestes botades, però no sé com ho veieu.
A mi, que em perdoni l'audiència, però Pedro Sánchez té una flor al cul històrica. Vull dir, en el sentit de que l'ha utilitzat diverses vegades, no? Vull dir que el president dels Estats Units et situï com a referent, com a adversari, no? I que sigui capaç de fer una amenaça més o menys clara, més o menys confusa en relació a un suggeriment com és el que Espanya hagi de sortir de l'OTAN, em sembla un regal pel govern del PSOE, en un context en què el govern del PSOE, Pedro Sánchez i el PSOE, volen establir aquesta polarització, no? Diríem. En un moment, fins i tot, en què tampoc era una gran bona notícia des del punt de vista del govern que, bueno, avancés el pacte, diguem-ne, per acabar amb la guerra de Gaza, no? Perquè d'alguna manera doncs, tota la construcció aquesta de la crítica, diguem-ne, a Israel, doncs havia construït des d'aquesta idea de jugar una mica a l'esquerra, no? Que ara et surti Donald Trump, doncs, col·locant-te de nou en l'escenari, em sembla que és un regal que, a més, col·loca a la dreta espanyola en una situació complexa. Perquè, bueno, ara han de dir alguna cosa des de Vox, han de dir alguna cosa des del PP en relació a aquesta amenaça que, més o menys explícita o implícita, que fa Donald Trump en relació a la sortida d'Espanya de l'OTAN. Per tant, em sembla que és com un regal que utilitzarà, jo crec, que el seu benefici el president del govern.
Torna a posar sobre la taula, com deia jo, la dicotomia de la despesa social i la despesa militar. Ahir a la nit, quan vam sentir aquesta declaració, el primer que vam pensar, fent uns riures, dius, mira, Trump està en Podemos, no? Nosaltres hem de sortir de la OTAN, de manera que també l'ajuda pel cantó esquerre, no? A Pedro Sánchez, qualsevol dels atacs en aquest sentit. Sí que és veritat que de la reunió que citava la Natàlia, on es va pactar que Espanya no arribaria al 5%, va crear certa confusió en els socis de l'OTAN, també en els socis de la Unió Europea, perquè recordem que Giorgia Meloni també va sortir dient que tenien el mateix pacte que tenia Espanya, i simplement és el compromís de complir amb aquests objectius de capacitats, que vol dir que els teus efectius, la teva capacitat de ciberseguretat, fins i tot de reserves de munició i tot, estan a disposició en els termes que s'estableixen en un document que es va renovar cada 4 anys, no? I per tant Espanya està complint amb aquests objectius més enllà del percentatge del PIB que destina a defensa. Després hi ha aquella altra trampa, no? De que pots dir que és despesa en defensa quan en realitat és despesa en ciberseguretat que es pot aplicar a molts més àmbits més enllà de la defensa. Així que efectivament estic d'acord que realment aquest missatge de Trump, que inicialment no deixa de ser una botada i que a més és igual qui tingui al costat perquè parla del país del veí, vull dir que el primer ministre que té al costat mai no sap si acabaran parlant d'ell o de més enllà, doncs és un regal i avui mateix el govern ho ha aprofitat. Vull dir, Félix Bolaños aquest matí ja ha sortit dient que el PP estava al costat de Trump en reduir la despesa social i augmentar la despesa militar.
Perquè a més li ha preguntat directament si pujaven fins al 5% com demana Donald Trump, d'on traurien els diners
i
de quina ajuda social, diguem-ne, traurien els diners per dedicar-ho a la despesa militar.
Vull dir que mentre siguin declaracions, totes li posen.
Sí, sí. Jo estic d'acord que és una botat i estic d'acord que des d'un punt de vista de la narrativa i de la política, diguem, del discurs i de l'antagonisme clàssic, doncs és una bendició pel Pedro Sánchez. El que passa és que estem parlant del Donald Trump.
Sí, sí, dic que mentre siguin declaracions...
Que és un home molt poderós...
Però no ha aconseguit ser premi Nobel.
Ara hi tornarem.
Molt poderós, molt rancorós i que està en una dinàmica brutal internament. En els seus opositors els vol posar directament a la presó. Aquests dies està movent cel i terra per fotre a la presó l'exjefe de l'FBI, el senyor Kami, el Bolton, que havia sigut el seu home de seguretat nacional, el vol posar a la presó, i amb aquest grau d'influència i de poder i de rancúnia que acompanya les seves decisions, al curt termini pot semblar molt, fins i tot, ostres, té una flor al cul, però no m'agradaria estar en la pell del president del govern. És a dir, aquest home tenia com a antagonista a un tram que, encara que no sàpiga col·locar molt bé Espanya en el mapa, sap que el Pedro Sánchez el vol, com en els seus rivals interns, ensorrats, doncs, bueno, els ressorts que tenen, que té un home d'aquest poder, tant de pressió a la Unió Europea com a empreses, com a fons, a diners, etc etc, fa que sigui al curt termini una bendició, però que al mig termini jo diria que és un problema important tenir aquest nivell d'oposició o aquesta fixació amb una persona com el Trump.
Jo estic bastant d'acord amb el que dius. El que passa que jo crec que respon més que a una lògica efectiva, diguem-ne, d'intimidar, en el sentit pràctic de la paraula, a través de la quantitat de ressorts que pugui tenir per fer-ho. Crec que també té a veure amb la necessitat que té el poder, i el poder tal com el concep aquest senyor, que és o és tot o no, no? O tens tot el poder o no en tens poder. No pot permetre's el luxe de tenir res, un estat que no és un estat irrellevant, l'estat espanyol és un estat amb certa importància, té cert pes, no? Evidentment, no pot permetre que es pugui convertir en un exemple o en una fuita per on s'escapin altres que també tenen els seus debats interns, no? I jo crec que és el que intenta, no? No tant que, evidentment, Espanya marxi de l'OTAN, no sé què podrà fer contra Pedro Sánchez, però si ho pot fer, ho farà, és evident, però crec que està més en el terreny d'avisos, no? De convertir això en un tallafoc, eh? Vull dir, escolta, si algú més s'anima a posar-se aquí al costat del que està dient el govern d'Espanya, doncs també rebrà les conseqüències. No? És una lògica de poder que no permet que hi hagi res. La mínima crítica, per qualsevol crítica, en el fons és una amenaça.
Si em deixeu aportar una dada més, perquè és veritat que Espanya participa amb l'1,2% del PIB, però també és veritat que l'OTAN es financia per dues vies, una directa i una indirecta. I per la via directa, Espanya hi aporta el 5,94%. És que tampoc és veritat que sigui només l'1,2%. Ja sé que a Trump tot això li és igual, no cal ni dir-ho, no? Però que tampoc és veritat que la despesa aliada de l'estat espanyol sigui tan baixíssima.
Però els comptes que fa Donald Trump, i una de les frases que fan a la declaració és els hi van bé les coses econòmicament,
aquí,
i si els hi va bé és per lo que nosaltres fem, no? Que ens porta a la discussió sobre els aranzels, no? Que parlava de nosaltres ja paguem un impost i vosaltres carregueu un impost a l'IVA en els nostres productes. Vull dir que els comptes que fa són de mercadeig, d'home de negocis, no de president d'un govern amb necessitats diplomàtiques.
Mm-hmm. I ho deia el Miquel Àngel, avui Donald Trump s'ha quedat sense Premi Nobel de la Pau. Que s'ha quedat sense perquè ell n'havia fet campanya. De fet, ell va comptant quantes guerres ha acabat. Ell diu que en són 8 les guerres que ha acabat des que ha arribat al càrrec. En tot cas, aquest any la guardonada ha estat la líder de l'oposició veneçolana, Maria Corina Machado. Em costa molt dir aquest nom perquè em surt Corino, no sé per què, de Machado. Segons el comitè noruec, ha estat mereixedora del premi per la seva contribució en favor de la democràcia. La política antichavista viu en la clandestinitat al seu país, on el president Maduro la considera una enemiga del règim. Aquest premi a Machado suposa un fort revés al règim de Nicolás Maduro. El comitè Nobel descriu l'estat veneçolà com a brutal i autoritari, que ha reprimit sistemàticament l'oposició, manipulant eleccions i empresonant líders. I tot això, diu, ha provocat que gairebé 8 milions de veneçolans abandonin el seu país. A nivell espanyol, l'anunci d'aquest Premi Nobel també ha fet evident la polarització entre les dretes i les esquerres. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, ha felicitat Maria Corina Machado a través d'una piulada a X, dient que aviat Veneçuela tindrà una presidenta Premi Nobel de la Pau. Igualment han enviat felicitacions al Partit Popular i Vox. De fet, sempre ha rebut el suport dels partits de l'extrema dreta europea. En canvi, Ione Belarra, secretària general de Podem, ha assegurat també a través de la xarxa X que el grau de desprestigi de les institucions internacionals és altíssim i que ara resulta que donen el Premi Nobel de la Pau a colpistes i a criminals de guerra. I afegeix que el mereixia Francesca Albanese, la relatora de les Nacions Unides pels Territoris Palestins. Pablo Iglesias ha dit que li podrien haver donat el premi directament a Donald Trump o fins i tot a Adolf Hitler a títol pòstum. No sé si teniu alguna cosa a dir o no sobre el Premi Nobel i sobretot aquesta lectura tan diferent a nivell espanyol, per exemple, en quant a les forces polítiques.
Sobretot les paraules tan exagerades, no?, de tothom. O sigui, perquè potser per mostrar una mica de o reticències, tampoc no cal dir que és golpista i criminal de guerra, no? Ho trobo també estrany, no? Jo crec que el primer error és considerar que això és un organisme internacional equivalent a Nacions Unides. Això és un premi privat que donen 5 o 6 polítics noruecs, no? Que té el seu prestigi, òbviament, però que no podem perdre, diguem, la perspectiva de que són, és un comitè, els que escullen, que són, no hi ha una votació mundial, no hi ha, hi ha 5 o 6 polítics de Noruega, no? I per tant, a partir d'aquí, doncs, hi ha hagut algun any, perquè molt pitjor, no? Recordem que li van donar també en Kissinger. I en aquest cas és estrany, tot i sense negar que la situació de Venezuela sigui molt complicada pels demòcrates en un sentit ampli, trobo estrany que li donin a una de les persones que legítimament està en contra d'aquest règim, però apretant d'una manera que no és sempre pacífica. O sigui, jo crec que a Venezuela molts demòcrates treballant i jugant-se la vida buscant de quina manera s'aconsegueix una normalització democràtica en un país amb els mínims danys personals possibles per la gent, que no és el cas de la Corina Machado, que sempre té posicions molt més radicals, que no dic que no siguin legítimes, però que no tenen, sembla, en compte els estralls que hi pot haver en aquest canvi de règim eventual que hi pugui haver, no?
A més de manifestar la sorpresa i estupefacció per alguna de les reaccions, el Pere citava la de la Ione Belarra, però la de Pablo Iglesias ja surt de mare. Jo crec que el problema d'aquest premi és que sempre serà el Premi Nobel de la Pau en contraposició a Donald Trump. No en contraposició, sinó influït per Donald Trump, no? I llavors, si tinguéssim accés a la llista dels candidats sencera, i d'aquí 50 anys tindrem accés probablement a les deliberacions d'aquest grup de polítics que prenen la decisió, és molt probable que descobrim que aquesta campanya que ha fet Donald Trump per auto-otorgar-se el Premi Nobel de la Pau ha tingut incidència. I llavors, en els últims dies, les especulacions era que no se li podia donar, que si no havia arribat a temps, que si les deliberacions ja estaven tancades i tot això, arran de l'acord de pau de Gaza, però també anaven en busca d'un candidat alternatiu que no suposés les ires, no?, que no provoqués l'emprenyament de Donald Trump. Llavors, les quinieles anaven, si és una dona, igual, no?, ell rebaixa la reacció, i ha resultat, nosaltres pensàvem que podia ser la vídua de Navalny, i al final l'escollida ha sigut algú que està en el cantó de la història veneçolana que li interessa Donald Trump en aquest moment, que és en contra de Maduro. De manera que probablement en aquestes properes hores veurem quina és la reacció del president nord-americà i que ens pot sorprendre a tots, diguéssim, perquè segur que ens sorprèn a tots, però que no seria el mateix que si li donen al representant d'una organització humanitària de vés a saber quin país està patint la pitjor de les penúries.
Vivim en temps d'exageració i de terra cremada, no? Com a mínim dialèctica, i potser encara més. I crec que la decisió del Nobel de la Pau per mi és un símptoma de com hauran estat les pressions que ha rebut aquest tribunal concretament a l'hora de decidir el Premi Nobel d'enguany. I hi han hagut de fer alguna cosa més que resistir-se a les pressions, perquè sabien que si escollien Donald Trump la caiguda de la reputació del Premi Nobel hagués estat als inferns, Però, per altra banda, segurament havien de prendre una decisió, en el fons, una mica tàctica o política, que permetés no donar-li a Trump el que representava, però sí donar-li a algú que podia generar una certa protecció en relació al Premi Nobel davant de totes les estratègies, campanyes, accions, és igual, que poguessin desenvolupar l'entorn de Trump directament a l'hora de desprestigiar el propi Premi, no? I, per tant, en certa mesura han generat una decisió de bloqueig. No ets tu, però és algú dels teus. I d'aquesta manera, com a mínim, pues, l'Ayuso, que és trumpista, no?, per dir-ho així, pues, segurament bueno, pues, ha sortit en defensa, i això fa que Trump, en la seva ira, perquè avui deu estar molt enfadat, doncs s'hagi que saber que s'ha de contenir i potser buscar una oportunitat l'any vinent, no? Però així estem. Jo estic content, en el fons, que no l'hagin donat a Donald Trump, perquè en aquest món raro i confús, el Nobel és de les poques coses que encara estan a lloc, o estan a puesto, no? I, per tant, més enllà del que hagués representat que li donessin a Donald Trump, de decepció, potser mundial, també és veritat que, bueno, que la política està així, que arriba a tot arreu, que no hi ha un espai sense pressió, i per tant, doncs, segurament han triat el mal menor, i això a mi, encara que sigui molt socialdemòcrata, però m'agrada.
Aquest matí fèiem broma al diari de a veure qui era el valent que li comunicava a Donald Trump que no li havien donat. Hem dit, són les 5 del matí a Washington, quan ha sortit el nom, dius, a veure, ens agradaria saber com i qui és el valent que li diu...
President, fotos.
Fotos no.
Fotos no li ha tocat.
Que no vegi cap foto del Pedro Sánchez.
Mr. President, it's not you.
Bé, doncs veurem les pròximes hores, suposo que sabrem la reacció i veure si està molt enfadat o si és capaç de controlar l'empipada. Són 3:15, fem una pausa i de seguida anirem a Girona i explicarem una història que té a veure amb els gots que s'entregaran a les fires de Sant Narcís. Allò quan fas una consumició, que després has de tornar el got perquè et tornin l'euro, que a vegades has de posar com a dipòsit, ha generat una polèmica el disseny d'aquells gots.
Catalunya migdia.
Vols canviar la cuina? Instal·lar un vestidor? Smith optimitza i et moble al mil·límetre tota la casa creant més espai en el mateix espai. Demana cita ara en una de les nostres 88 botigues a Espanya o a la nostra web homedesign.smith. Smith, primera xarxa europea de botigues de cuines i mobles per a la llar.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Catalunya migdia.
On la comèdia es troba amb el terror. La ciència-ficció, la fantasia. Del 9 al 19 d'octubre, més de 400 pel·lícules i estrelles t'esperen a Sitges perquè celebris i et reanimis amb el millor festival de cinema de gènere del món.
Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucoche.com te'l comprem ràpidament, tant si és vell o clàssic com si està variat, sense mal de caps. Jubilamostucoche.com, entra, demana cita i venta-la avui mateix.
Accionista de Banc Sabadell. Saps que avui és l'últim dia per bescanviar les teves accions i que pots fer-ho fins tard? Consulta bbva.com les oficines que estan obertes fins a les 21 hores. Si prefereixes fer-ho al 800 080 032, també ho tens disponible fins a les 23:59. Siguis o no client de BBVA, encara ets a temps de bescanviar les teves accions. És una oportunitat única i avui és l'últim dia. En quedaràs fora?
Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Diumenge torna el 30 minuts
per denunciar un llegat que s'ensorra, les Masies.
No et fas gran, veus que no hi ha una continuïtat, que és un dineral tot.
Amb la rentabilitat que en podem treure ara de la mateixa explotació, no ens permet ni tan sols fer petites intervencions.
Quan es perd una masia, es perd un testimoni històric, una part de la nostra identitat.
Masies, un llegat que s'ensorra. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
D'aquí a 11 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia. A Girona, com us deia, hi ha en Renou amb el disseny que ha guanyador del got de les Fires de Sant Narcís. És el dibuix que il·lustra els gots amb què se serveixen les begudes a les barraques, el que ha provocat polèmica. Perquè aquest any, a banda d'imatges icòniques de Girona, hi ha una frase que ha fet enfadar a la comunitat jueva. Els gots s'hi pot llegir des dels quatre rius fins al mar. Fa referència als quatre rius que envolten la ciutat de Girona, però a ningú se li escapa la similitud amb el lema palestí des del riu i fins al mar, que per molts israelians és una ofensa perquè implica la desaparició del poble jueu. Com dèiem, anem a Girona. Clara Jordà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, qui és l'encarregat d'escollir el disseny? Qui ha triat aquest disseny per sobre d'altres possibles candidatures, diguem-ne?
Doncs mira, hi ha una comissió que se'n diu la Comissió de la Copa, que està formada per persones independents de la ciutat, persones que tu et pots presentar i optar a formar part d'aquesta comissió. Una part són això, persones independents, i també hi ha vinculada aquí persones que tenen barraca, perquè ja sabeu que les barraques que s'instal·len aquí a la Copa les agafen entitats socials, cada any es fa un sorteig, i doncs de les persones que els i toca la barraca poden formar part d'aquesta comissió. L'Ajuntament hi col·labora, però no pren la decisió directament. Mm-hmm. Llavors, sobre aquest concurs, la gent presenta els seus dissenys i és la comissió que tria els dissenys guanyadors. Se'n trien tres, hi ha un primer guanyador, un segon i un tercer. Del primer se'n faran 45.000 gots, del segon 25.000, del tercer 15.000. I aquest any el que s'ha triat és aquest got que ha fet Nacho Sarbacho, que és, com explicaves, si hi podem veure un braç tatuat amb icones de la ciutat, la mosca de Sant Narcís, també a la Nòria, la Cucullona. Està aguantant un tros de síndria, que la síndria ha sigut aquests dies, diguéssim, la icona del suport a la causa palestina, i el problema està en aquest lema dels, des dels quatre rius fins al mar. Això és el que ha provocat l'embolic i l'enrenou.
Com deies, l'Ajuntament no és qui pren la decisió, però sí que hi col·labora, ha defensat aquest dibuix, tot i que no tot l'equip de govern l'ha defensat igual.
Exacte. L'Ajuntament va quan es va fer públic ahir els guanyadors del concurs, va fer una piulada i defensava, deia que aquest got mostrava que Girona és una ciutat solidària, que es posava al costat de la causa palestina i de posar-se al costat de les persones que pateixen injustícies. Però dins l'equip de govern hi ha Junts, que es va afanyar a fer una piulada. Recordem la portaveu del grup, la líder del grup és Gemma Geis, i en aquesta piulada a la xarxa X el que deien és que no estaven d'acord en la tria d'aquest got, que Junts no formava part de la comissió i que consideraven que aquest got no representava la pluralitat de la ciutadania de Girona, i que, per tant, rebutjaven el que s'hagués escollit aquest got. I no és només pel que fa a l'Ajuntament, sí que ha sigut aquest partit polític el que ha mostrat obertament la seva disconformitat amb aquest got, però sí que s'ha generat a X un debat de persones que estan a favor i en contra del lema, i pel mig també ha aparegut l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, que encara van més enllà i demanen que la Fiscalia actuï contra el grup contra el govern municipal de Girona per delictes d'odi.
Els autors del dibuix i la comissió es plantegen retirar el disseny, i la comunitat israeliana ha fet algun posicionament públic o no?
La comunitat israeliana, com deies, l'Associació Catalana d'Amics d'Israel han demanat això, que actuï la Fiscalia, i en canvi la comunitat jueva de la ciutat de Girona no vol opinar sobre la polèmica. L'Associació Catalana d'Amics d'Israel sí que s'ha mostrat bastant contundent. Recordem que Girona té un call jueu que és visitadíssim, reconegudíssim, i recordava aquesta associació que en aquest call ja no hi viu ni un jueu perquè els van fer fora tots al segle XIV, com va passar a molts punts d'Europa. I acusen directament l'alcalde d'això, de fomentar l'odi, i demanen que actuï la Fiscalia. Els jueus de la ciutat no s'han pronunciat, però el debat està aquí. Jo no sóc prou experta com per saber la utilització d'aquesta frase, des del riu fins al mar, si té connotacions en contra que demanen o no l'eliminació del poble jueu. Hi ha israelians, hi ha persones que consideren que sí, des de la comissió de la Copa, i des de consideren que no, que sí que és una frase que defensa la causa palestina, que s'ha utilitzat com a símbol de la resistència, però que és per defensar la cosa palestina sense implicitar que això vulgui dir l'eliminació del poble israelià.
No sé com ho veieu a la taula. Recorda molt un cas que hi ha hagut ara també a la ciutat de Barcelona, a Vallcarca, amb l'Ateneu de Vallcarca, que s'ha rehabilitat d'un cop recuperat pels organitzadors ara d'aquest Ateneu, i van pintar el mateix eslògan, en aquest cas sí que directament l'eslògan de defensa de Palestina, des del riu fins al mar, en un edifici en el que també viuen una parella de noies jueves, i que també s'ho van prendre com una provocació, i els responsables de l'Ateneu diuen que per ells aquesta frase no és tan ofensiva. En canvi, pels jueus i pel poble israelià sí que aquesta frase realment és molt ofensiva. Llavors, aquí el dubte és si està utilitzada amb ganes de provocar o no, o si està utilitzada amb el desconeixement absolut del que implica aquesta frase per la sensibilitat jueva.
Sí, jo crec que primer és la diferenciació entre jueu i israelià. La majoria de jueus viuen fora d'Israel i no hi tenen cap relació amb Israel. Però, òbviament, si dius des del riu fins al mar, vols dir que vols la desaparició de l'estat d'Israel, no del poble jueu, de l'estat d'Israel. No? També crec que hi ha una confusió amb la identificar aquesta frase amb la causa palestina, perquè és una frase que estàs en contra dels dos estats, que és la solució que molta gent veu com l'única solució possible per la pau. Hi ha sectors palestins que abracen aquesta frase, també sectors d'israelians fanàtics que també diuen des del riu fins al mar, però no Palestina, sinó Israel, i crec que la majoria dels palestins que ho representen legítimament de cara a la comunitat internacional, l'Autoritat Nacional Palestina, fa molt temps que ja reconeixen el dret a existir d'Israel, i que, per tant, és una frase que no representa tampoc el conjunt del poble palestí i de la causa palestina. Per tant, jo crec que com a conseqüència de totes aquestes confusions, doncs hi ha molts mals entesos, i francament no crec que sigui molt encertat posar-ho en un got de festa major. Però bueno, això són els gironins els que ho han de dir.
La sensació és que la frase és com si estiguessis tonejant també un títol d'una pel·lícula, no? Perquè, en fi, els quatre rius, jo que soc usuària dels rius de Girona fins al mar, doncs, mira, jo quan ho vaig veure em va fer gràcia i vaig pensar, vale, és evident que el got és reivindicatiu, amb la síndria, que aquests dies també es converteix en símbol, i no, que jo sàpigui, no plantem síndries a Girona, diguéssim. Vull dir que és una cosa reivindicativa de la causa palestina, o sigui, això ho teníem claríssim. Ara, després, dir si que fomenta l'odi o que pugui ser un delicte d'odi repartir aquests gots, em sembla banalitzar els delictes d'odi. I dit això, si jo no m'he descomptat, perdona, però has dit que hi hauria tants gots del segon i tercer premi com del primer.
No. 45.000 del primer, 25.000 del segon i 15.000 del tercer.
Doncs 45 a 40.
De 40, vull dir que... Sí. Vull dir
però tu pots demanar quan vas... jo com a usuària de barraques...
No, però vull dir que pots demanar, però vull dir que a disposició tampoc no t'estan obligant. Si vas a la festa de Girona, hagis de veure amb aquest
cop. El que poso en dubte, que per això quan us donava pas allò, és que tothom tingui tan clar que aquesta frase és tan ofensiva. Segur, o que aquesta frase... No. Jo crec que no.
Però si...
Quan la Isabel diu, tots tenim claríssim... No ho sé si tothom. Els que hi estem molt amb el dia a dia i fem les notícies, etcètera...
No, jo deia que tenim claríssim que la frase, diguéssim, és fer servir aquesta frase reivindicativa com si tu negessis un títol de pel·lícula. Mm-hmm. Jo comparteixo absolutament la reflexió que ha fet el Pere. Qui vulgui entendre-la com una frase ofensiva en contra del poble d'Israel, ho farà, malgrat puguis desplegar tota la tesi històrica que vulguis.
Per això mateix, i sobretot en el marc d'una festa, és important que tots els missatges tinguin el màxim consens possible, i qualsevol missatge que pugui, ni que sigui des de la confusió, ser malentès, doncs jo crec que convé evitar-los, perquè trenca la lògica de la unitat, per dir-ho així, que qualsevol festa ha de contenir, no? Jo crec, sincerament, que això els que ho han decidit no se'ls escapa. En un grau o un altre ho han calculat. I a mi això és el que em sembla malament, que havent calculat això, que tindria un impacte, després que es correcciona com reacciona, doncs tot i així ho han tirat endavant, sabent que això generaria una divisió o generaria un conflicte que potser era evitable i no impedia generar algun tipus d'acció de solidaritat amb el poble de Gaza, més allà d'incomodar molt a través d'aquest tipus de consignes al poble jueu. No?
Però hi ha un percentatge molt alt. O sigui, el cartell de les festes de la Mercè també incomodava l'arcabisbat. Els cartells de la Setmana Santa d'Andalusia l'any passat o l'altre també incomodaven
el problema no és que algú se senti incomodat. A mi el problema és que algú busqui incomodar algú. No. Des d'aquesta lògica de trencament,
o sense
no?
saber a qui respon aquest lema, perquè la causa palestina és molt plural.
Clar. Bé, doncs, en tot cas, aquesta és la polèmica i veurem que ara ja no són a temps de retirar aquests gots i fer-ne de nous. Per tant, els usuaris de les barraques, com Clara Jordan, que ho ha confessat, que estava una mica baixada, però de sentit de fons, que deia jo, com a usuari de les barraques, ho he pillat, Clara. Per tant,
som usuaris.
A veure, podeu quedar allà, la Isabel i la Clara, escolta'm. Clara Jordan, Girona, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
I també Pere Rossinyol, Isabel García Pagán i Miquel Àngel Escobar. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
A vosaltres.
Ho deixem aquí. Queden 20 segons per arribar a les 4. De seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. I si no, si voleu, el 3Cat Info, tota l'actualitat durant la tarda d'aquest divendres. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Bon cap de setmana a tothom.